think about the problems of machines breaking down in our...
Queremos poner robots en cada casa.
Tu vols col·locar a casa meva un robot?
Crec que aquest pot ser l'inici d'una bonica amistat.
Espero que sí.
Westinghouse Electronic Development.
A los robots hay que tenerle respeto.
Aquí els robots definitivament han substituït a les persones.
No t'he acomiadat per un robot. T'he acomiadat per un que sap treballar amb un robot.
Esto es un exoesqueleto. Prueba de levantarlo ahora.
¡Wow! ¡Wow! Increïble!
En el futuro estamos hablando de que una máquina puede ser el nuevo Beethoven.
Si jo dic que això ho ha fet un robot...
Hòstia.
Aquesta imatge podria ser perfectament d'una pel·lícula militar.
Però a mi em fa moltíssima més por l'estupidesa humana que la intel·ligència artificial.
Doncs aquí el que farem és fer-te moure un objecte només amb la teva ment.
Aquest és ja la definició perfecta del que és el poder de la ment.
Si un dia arribem a fer una màquina o un sistema més intel·ligent que nosaltres, probablement aquella serà l'última màquina que mai construïm.
No pot ser, amb Jordi Basté. Robot busca feina. Tòquio. Henna Hotel, Tòquio.
Ai, aviam que em trobo aquí, ja. Aviam que em trobo aquí, aviam. Hosti, no pot ser.
Irasshaimase. Henna Hotel e youkoso.
Hello.
Seisanki de tetsuzuki o shite kudasai.
Hello.
Hola, em dic Jordi Basté, B-A-S-T-E, i tinc una reserva per aquesta nit, per una habitació individual.
Aviam, si acaba
ja.
Acabem-ho. Ja, estic molt content d'estar aquí. Estic molt feliç de parlar amb un robot, perquè aquí tothom és robot. I, per tant, espero que em donis la clau per poder pujar a l'habitació i que no passi res i que no quedeu desconfigurades aquesta nit.
Sisplau, segueixi les instruccions de la màquina per fer el check. Tinc la targeta, Antònia?
Hello? Vostè és el director d'aquest hotel. Jo he viatjat molt pel món per feina i aquesta és la primera vegada que estic en un hotel regentat per robots. Jo soc el primer del món, no?
Ai.
Sí, aquest hotel és el primer del món a incorporar robots com a treballadors. Hem estat reconeguts pel Guinness.
I per què?
Bé, el motiu és intentar reduir despeses, tot minimitzant el personal necessari per al funcionament de l'hotel. D'aquesta manera, ens estalviem el pagament dels sous. Volem convertir-nos en un hotel que operi únicament amb robots.
Clar, per tant, està dient un element important, és a dir, que aquí sí que els robots substitueixen a les persones directament.
Sí, creiem que això és possible.
Perdoni, no en trobaré cap robot pel passadís, ara aquí caminant, ni res estrany, no?
No s'amoïni. Encara que se'n trobi un, no li farà cap mal. Estigui tranquil.
Vamos, que lo vamos. Va. Que petit que és això. La mare de Déu. Mira, bueno, esto es patir mentre la tele. Bueno, el dinero tampoco es gran cosa, pero en fin. Hòstia, que és dur. Una cara de matraci que faig, de no haver dormit, el gel lac aquest que porto a sobre, que a més, com aquest hotel no té ni servei d'habitacions, perquè no venen ni robots aquí, no tinc... i no fa ni cafè, o sigui, imagina't. Acabo preocupat el dia, perquè per primera vegada he vist un conflicte clar, un conflicte laboral clar entre màquines i persones. Però, en fi, aquí al Japó no els expliquin això, perquè els robots formen part de la vida quotidiana, de la vida laboral, de la vida fins i tot sentimental. A mi això no m'acaba de convèncer, la veritat. En fi, bona nit.
robot Gundam, heroi de l'anime Mecha. És una icona cultural al Japó. La Vanguardia, 24 de març del 18. Quan ens substituiran els robots? El País, 8 del 6 del 16. Andrés Ortega. Per què els japonesos estimen els robots?
Los japoneses aman a los robots. Y los aman por diversas razones, ¿no? La primera es que siempre han sido muy aficionados a los autómatas. En segundo lugar, yo creo que su cultura, y sobre todo su religión sintoísta, junto con el budismo, que atribuye virtudes anímicas a las cosas, entonces no tienen problemas para relacionarse con las cosas, los aparatos y esos seres que se llaman los robots. En tercer lugar, porque los cómics de los años 50, donde se desarrollan los robots modernos en la ficción, y los dibujos animados de los anime y los cómics de los manga, en ellos los robots ayudaban a los niños, ayudaban a los seres humanos. En Occidente los robots siempre crean problemas a los humanos.
Shibuya, Tòquio.
Va, és al·lucinant que al mig d'un centre comercial hi ha un robot que fa un cafè. Vull dir, agafi aquest got i llavors aquí poso el codi de barra aquí. Al·lucinant. Salut.
La nostra cultura sempre s'ha mirat als robots amb un punt de desconfiança.
Més del 50% dels llocs de treball corren el risc per l'arribada de la robòtica.
Els ordinadors i els robots, cada cop més sofisticats, són també una amenaça per als llocs de treball.
Aquest robot vol ser el teu pròxim company de feina.
Fer que màquines i persones treballin colze a colze sense grinyolar és el nou repte.
La irrupció de la robòtica és un fet i transformarà l'economia i tota la societat.
Tenim una invasió de robots en aquests moments?
Invasió en el sentit de les pel·lícules de ciència-ficció, òbviament no. Ara, el que sí que hi ha és, de manera molt accelerada, cada vegada més automatització de moltes tasques que fem els éssers humans. Però això ja ve, això ja porta temps, eh? Ja porta temps. El que passa que el que va en creixent, això.
Els robots ens estan prenent les feines o no?
Jo no diria tant. Algunes feines sí, que estan molt en perill.
Quines?
Altres no tant. Bueno, les feines, per exemple, que impliquen unes tasques molt repetitives, molt rutinàries.
Per tant, en els futurs anys hi haurà molta gent que perdrà el seu lloc de treball.
Sí, això sembla. El que passa que ningú pot assegurar ben bé quan, quina quantitat. Hi ha estudis que parlen de pèrdues de llocs de treball de l'ordre del 40% de llocs de treball poden estar amenaçats, i altres que diuen que potser seran 10, 15, 20%, com un estudi recent de la
CDE.
Així i tot són milions i milions de persones, efectivament.
I aquestes persones s'hauran de reubicar?
S'hauran de reciclar, reubicar... I el que passa que tenim un problema aquí. 10 anys vista ningú és capaç de dir, quines tasques seran les necessàries. Perquè, clar, hem de dir, hem de formar gent perquè facin unes activitats, des del punt de vista laboral, que no sabem quines seran, per exemple, a 10 anys vista. I això, clar, això planteja un problema enorme.
El Mundo, 9 de l'1 del 18. Els robots autònoms prenen les fàbriques de cotxes. ABC, 21 del 7 del 17. 6 de cada 10 robots a Espanya corresponen al sector de l'automòbil. Ara.cat, 1 del 6 del 18. Robots, la nova classe treballadora que ja és aquí. El Periódico, 20 del 9 del 18. La indústria ja fa servir un exèrcit de 35.000 robots, 2 per cada 1.000 treballadors.
Clar, aquí la pregunta del milió, perquè... Clar, veus, vas veient tot això i dius, bueno, aquí els robots definitivament han substituït a les persones?
No es exactamente así. Yo llevo aproximadamente 28 años en la empresa y cuando llegué éramos incluso algo menos de personal que estamos hoy en fábrica. Fabricábamos hace 25 años 1.500 coches, hoy estamos fabricando 2.350 coches.
Y eso también es por culpa de los robots, claro.
También. En Chapistería trabajamos 1.700 personas y 2.000 robots.
O sigui, hi ha més robots que persones aquí.
Exacto, tenemos más robots que personas.
Clar, aquí hi ha una cosa que és, abans tu col·locaves una porta i si lo posava un operari i tenia un mal dia, el cargol no quedava bé.
Exacto.
Ara, en aquests moments, el cotxe queda perfecte per culpa del robot?
Exacto. Gracias a los robots, la precisión que tenemos en los coches es prácticamente a dos décimas. Todos los procesos
que se hacen... ¿Qué vol dir a dos décimas?
Un milímetro aproximadamente está dividido en 10 partes. Pues dos partes de un milímetro es la precisión que tenemos en el proceso de los robots.
Josep Maria Ganyet, enginyer i professor de comunicació audiovisual.
El robot no es cansa mai, no necessita vacances, no fa vagues, no arriba amb mal de cap, no et demana baixa. Pots tindre 24 hores treballant. De fet, els robots industrials treballen 24 hores, i amb la llum apagada, perquè, esclar, no els cal, segons quins entorns. O sigui, com més aviat comencem a reconèixer drets i deures als robots en general o als algoritmes, quina responsabilitat tenen, quins drets tenen...
Ara m'estàs arribant a un límit que m'estàs començant a fer dubtar de si un algoritme ha de tenir seguretat social.
Sí, clar. Bueno, sí, clar. Sí.
Com?
A veure, hi ha notables proponents de que els robots paguin seguretat social, Bill Gates mateix. El que faria això, i de fet el Bill Gates parla de posar aquests impostos als robots per d'alguna manera frenar aquest creixement exponencial de l'automatització, el que faria és frenar el progrés tecnològic.
Que entrar el robot no cobra.
Clar.
Si entrar el perill, primer perill que hi ha és que el robot no cobra. Això és un primer perill en la relació entre el treballador i l'empresa. Per tant, és evident que el robot per aquella empresa ha de generar uns diners per pagar la seguretat social. Això és obvi. O això hauria de ser obvi.
Bueno, no, podries taxar per beneficis. Vull dir, si tens més beneficis amb aquell robot, doncs més impostos. El repte aquí és els grans beneficis que això generi, com redunden en un benefici per tota la societat. Hi ha molts esquemes. Un dels esquemes que ara se'n torna a parlar molt és el d'una renda bàsica universal, és el de que es reparteixin beneficis d'acord amb sistemes d'impostos o de taxes i que aquests beneficis els rebi tothom pel sol fet d'existir, tindre una renda bàsica universal. Això vol dir que tu t'has de despreocupar per viure, per la teva subsistència, i el teu talent el pots dedicar a feines allà on tu pots ser més creatiu. I també fa una altra cosa, fa que la gent pugui treballar en feines que ara són feines però no són remunerades. Per exemple, amb cuidar gent gran o amb portar la canalla a l'escola. Hi ha una paradoxa molt curiosa, que és que si jo porto els meus fills a l'escola, això no contribueix al PIB. En canvi, si jo contracto algú perquè porti la meva canalla a l'escola, això estàs generant, estàs contribuint al PIB i, per tant, es reflecteix a l'economia. Llavors, possibilitaria que molta gent fes aquest tipus de treball voluntari o altres treballs més socials, perquè tindrien una renda bàsica, i, eventualment, podrien treballar en allò que els agrada i guanyar molts diners.
Hi ha una frase que diuen, que a mi m'agrada molt, que és que un cap li va dir al seu treballador: no t'he acomiadat per un robot, t'he acomiadat per un que sap treballar amb un robot. Que és una frase esplèndida. I aquesta mena d'armadura que porta aquest noi, què és exactament?
Esto es un exoesqueleto.
¿Exoesqueleto?
Exoesqueleto, sí.
¿Exoesqueleto? ¿Y esto qué es?
Exoesqueleto. Pues mira, es un sistema que nos ayuda a mejorar la ergonomía de los operarios. Lo que hace es suavizar el peso que utiliza, que realiza el operario para poder hacer sus operaciones.
Això és com robotitzar una persona,
exacto,
no?
Exacto. Si ves en esta operación, están los operarios con el codo por encima del hombro, sí, bastante tiempo trabajando. Pues estos exoesqueletos lo que hacen es elevarte, ayudarte a elevar el brazo y es como si lo tuvieras apoyado en algún sitio.
I això, per entendre's, aviam, pots cridar-lo que vingui?
Sí, home, Raúl, ¿puedes venir, por favor?
Què tal?
Hola.
Què tal, Raúl? Com estàs? Molt bé. Escolta'm, pesa molt, això?
No, 1,5 kg.
1,5 kg solo?
Sí.
¿Te lo quieres probar?
¿Puc posar les mesos o no? De veritat, puc, de debò?
Sí, home, no hi ha problema, ningú problema.
Espera, un moment, eh? Problema això.
Adaptamos a tu altura i ja està.
Mira, posaré aquí un segon, eh?
Vamos allá.
si agafa un pes sí. I amb això i amb, és diferent?
Sí, sí, sí. Sí. Mira. Tenemos aquí, es una, esto es una pieza.
Para con el tubo de escape, ¿no? ¿Això?
Sí, sí, es la, la parte final del tubo de escape.
Vale, vale.
Puedes levantarla y ver el peso que tiene.
Sí, eso deu ser, aproximadamente, ¿qué deu ser, això?
Sí.
¿Tres kilitos?
Sí, más.
¿Tres o cuatro kilos? Sí. Vale, perfecto.
¿Eh?
Vale,
y lo pones vale. Y vuelves a probarlo.
Ahora lo darás con el cinto.
Y si eso funciona, vol dir que d'aquí poc temps veurán que toda esta cadena...
Todas las personas que hay debajo llevarán este tipo de aparato.
Ostras, la sí. Sensación es de flotar.
Sí.
Como si tingués una molla. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo o no? ¡Hosti! ¡Hola!
Prueba de este elevador.
¿Aviam ara? ¡Va! ¡Uah! Increïble! Hosti, no pot ser. Està fort. Clar, no pesa res.
La robotización no es ni buena ni mala. Hay que controlarla. Si algo es imparable. Y lo que debemos hacer es acompañarla de una sociedad que se beneficie en su conjunto y no solo una parte. De esa robotización y de las ventajas que traen. Nuestro futuro está con los robots y no contra los robots, es decir, trabajando con los robots e incluso integrándonos físicamente con los robots. Lo que pase con la especie humana dentro de 100 años pues será muy distinto a lo que vemos ahora.
L'empresa japonesa Melting treballa per millorar la connexió entre els humans i les màquines. Han aconseguit que un robot imiti els gestos d'un humà en la distància.
El que hem vist al llarg de les diferents revolucions industrials, des del vapor, passant per el motor d'explosió i l'electricitat, la revolució cibernètica o digital, dels anys 60 i l'actual, la que hem convingut a anomenar quarta revolució industrial, el que hem vist sempre és que s'ha destruït molta feina, hi ha feines que han quedat obsoletes, però que se n'ha creat molta de nova. Ara podria passar, de fet està passant, es necessiten enginyers, es necessiten filòsofs, es necessiten gent que estudiï l'ètica de les dades o de la informació, es necessiten programadors... però no està escrit que sempre hagi de ser així. I posaré un exemple molt, molt clar. Imaginem que un dia som capaços de fer un robot que pot fer la nostra feina, pot fer qualsevol feina, i a més és capaç de crear robots com ell. Aquell dia s'haurà acabat la feina, no caldrà que treballem mai més.
Som a Barcelona, concretament al Poblenou. En aquest barri hi ha una de les empreses de robòtica més important del món.
Robots, 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 robots... Rupala, aquí. Pal Robòtics.
Benvingut.
Hòstia.
Passeu, passeu. Casa meva és casa vostra. Si és que hi ha cases d'algú.
Hola, encantat. Jaume Sisa.
Deixa la jaqueta sobre el meu company i segueix-me, si us plau.
Hòstia, mare meva. Jo segueixo, eh? Ara no sé si l'he de parlar de tu o de vostè. La meva jaqueta va per davant.
Hola, Jordi.
Hola. Hola.
Bones.
Què tal?
Què tal? M'havia de portar un tot al rim.
Sí, què tal?
Soc la Judit, encantada.
Hola, Judit. Tu no ets robot, benvingut. Oi?
No, no, jo no.
Val, perfecte.
No, no,
sí, una meravella. Com es diu?
Es diu Rim.
Rim.
Sí.
És ella.
És ella. Aquest està inspirat en formes femenines.
Ostres, però és increïble.
Sí.
Em voldrà dir alguna cosa?
Ara crec que no.
Ara
però si tu vols veure alguna cosa més d'aquí del robot...
Sí, sí, però tot això... Aviam, aquí hi ha moltes coses que s'estan movent sí. Soles. Tots això són robots.
Tots són robots. Robots diferents, n'hi ha que són més humanoides, n'hi ha que no ho són gens. Mm. I cadascun fa una funció diferent.
Per exemple, ella a què es dedica?
Ella es dedica doncs, a donar informació, parla diversos idiomes, també et pot guiar fins a un punt, com ha fet ara amb tu. Té moltes feines, però potser et sona del robot policia...
De Dubai.
Sí, de Dubai.
Sí,
de
tant.
Doncs és el mateix model, és el RIM.
El 2017, Dubai va incloure RIM al cos de policia.
I doncs, amb entorns com podrien ser aeroports o centres comercials, fins i tot amb esdeveniments, a vegades ha presentat algun acte en un teatre, coses així.
Jornades d'innovació laboral 3W1 Summit 2018 a Valquíria, Barcelona.
Gràcies per assistir al WWI Summit 2018.
És més fàcil agafar-li afecte i desenvolupar sentiments per robots que clarament ens diuen que són robots, però que són bonics, que són agradables, que tenen aquest punt de joguina, aquests robots de joguina que caminen. Sóc un robot, però sóc un robot bona persona, entre cometes, que no pas un robot que es vulgui fer passar per persona i que, evidentment, no ho aconsegueixi.
¿Eres de por aquí?
Sí, soy de aquí, soy de Barcelona.
¿Vienes por aquí a menudo?
No es la primera vez.
¿Quién te corta el pelo? Me encanta cómo te queda.
Aquí vau fer el primer humanoide d'Europa.
Sí, és aquest, és el Rima.
Ah, és aquest?
Aquest és el primer que es va fer. Va néixer el 2004 i pel que servia...
Què feia?
Jugava escacs autònomament, podia llegir totes les jugades i respondre. En aquell moment havia de superar el Deep Blue, que era un altre sistema d'intel·ligència artificial.
Sí, el Deep Blue, sí.
Sí. Doncs aquest robot ho superava i, a més, podia caminar, podia moure's per l'espai.
Podia superar el Deep Blue?
Sí, el 2004, sí.
O sigui, tant parlava del Deep Blue i resulta que teníem un robot fet a Catalunya que guanyava el Deep Blue?
Sí.
Garry Kasparov només ha aconseguit unes taules jugant amb les blanques en la tercera partida que l'enfronta al superordinador Deep Blue, en el maig el millor de 6 que disputen a Nova York. Ara estan empatats a un punt i mig. Kasparov ha fet unes inquietants declaracions en què ha assegurat que Deep Blue ha mostrat signes d'intel·ligència i que no és una mera calculadora. Kasparov ha explicat avui que diumenge va tenir la sensació de jugar contra Déu en la partida que Deep Blue li ha guanyat fins ara.
Quan un mira enrere i veu el desenvolupament de la intel·ligència artificial dels darrers 60 anys, li compares les expectatives inicials dels anys 50 i 60 sobre el potencial que es podria fer, en aquell moment es pensaven que fer que un robot caminés o fer que un robot, mitjançant un sistema de visió artificial, unes càmeres, pogués identificar els objectes del seu entorn, que això seria molt més fàcil que jugués escacs o que diagnostiqués enfermetats. Es pensaven que això era més fàcil, però, esclar, les persones ho fem molt fàcilment, això. Caminar, veure el nostre entorn i veure que això és una cadira, que això és una taula, això és un mòbil, això és evident. Per tant, això hauria de ser fàcil. Si per nosaltres és fàcil...
Per la màquina també.
Es pensaven això. No sabem encara, en el món de l'intel·ligència artificial, fa 50 anys que ens estem donant cops de cap contra la paret de com dotar als robots i a les màquines de coneixements de sentit comú.
Final de DARPA Robotics Challenge, Califòrnia 2015.
Per què fan robots humanoides? És necessari?
Sí, és necessari perquè pensa que les cases, per exemple, estan dissenyades per les persones. No sé, l'alçada on hi ha l'alçada d'un armari, on els mobles, tot està dissenyat per una persona. Si en un futur hi ha robots domèstics que han de fer tasques a casa teva, descarregar i carregar el rentaplats, posar els plats a l'armari, de treure els plats de l'armari i posar la taula, que no ho tenim encara, això, eh?
Ah, no va dir, però això ho tindrem?
He de tenir un futur. Sí, això jo penso que això s'hi arribarà tard o d'hora, sí.
Doncs et presento el Talos. I aquest és en Luca, que és el director tècnic.
Com estàs? Què tal? I aquest, exactament, per què serveix?
El proyecto empezó con una colaboración con una empresa de aeronáutica, Airbus, y un centro de investigación francés. Querían un robot para explorar la posibilidad de usar robot humanoides en cadenas de producción de aviones.
O sigui que el Talos i una família, i la família del Talos pogués construir avions?
Sí.
Airbus?
Sí, hay posiciones muy incómodas. Hay personas que entran en las alas de los aviones para taladrar. Entonces hay mucho interés en utilizar estos robots como una herramienta más para los trabajadores para hacer las cosas más pesadas.
No como sustitutivo.
Exacto, exacto.
No que ell robi un lloc de treball amb una persona.
Exacto. De momento están creando puestos de trabajo. O sea, hay empresas que se dedican a construir robots.
Després de Talos, no sabem com es dirà el pròxim ni sabem com serà. No sé. Però què farà el pròxim? Tenim la idea cap on pot anar?
Sí, bueno, tenemos ideas. Queremos poner robots en cada casa. Entonces, el próximo humanoide probablemente será un robot un poquito más grande que un adolescente, como fuerza y como, digamos, aspecto, pero que pueda caerse sin romperse.
Però bueno... Perquè, és a dir, tu vols col·locar a casa meva un robot, un robot adolescent.
Sí.
Per què em vols col·locar a casa meva un adolescent? Què farà aquest robot a casa meva?
para limpiar, para vigilar la casa.
Clar. Estem parlant de en quants anys, això?
Probablemente pasará en 20 años a partir de ahora.
20 anys. O sigui, d'aquí 20 anys, tu calcules que d'aquí 20 anys...
Sí.
A mi em vindrà a cuidar algú a casa, que un familiar del Talos, que encara no ha nascut, vindrà a casa meva a cuidar-me si tinc problemes.
Sí.
Poseu-vos aquí els dos, sisplau. Poseu-vos a cada cantó, poseu-vos tots aquí. Bueno, però escolta, moltes gràcies, vaig acomiadar de tu. Perdó, eh? Adéu, que vagi bé. Encantat, Judit, fins ara. Vaig a saludar els altres robots.
Basté, ui, crec que pot ser l'inici d'una bonica amistat.
Encantada, eh, Rim? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno. Adéu.
The Washington Post, 1 del 12 del 16. Intel·ligència artificial. Com fem que les màquines aprenguin? Stephen Hawking, 6 del 10 del 17. La intel·ligència artificial podria ser el pitjor esdeveniment de la història de la civilització.
He de tenir por de la intel·ligència artificial?
Vale, bueno. Bé, la intel·ligència artificial, hi ha aspectes sobre els quals s'ha de ser cautelós. Però a mi em fa moltíssima més por l'estupidesa humana que la intel·ligència artificial. No? I el que ja em fa una por horrible és quan humans estúpids desenvolupen intel·ligència artificial.
Perquè llavors convertiran... També serà estúpida.
I tant, reflexarà tota aquesta maldat o estupidesa que tenen les persones que l'han feta. Això sí que em fa molta por.
Determinats governs poden utilitzar aquest tipus de robots per interessos que no serien òbviament, més laborals.
Òbviament. Quina és la seva finalitat real d'aquests robots?
Militar?
Militar, clar, militar.
Però això és un... Això és terrible,
acompanyar
soldats...
Però
llavors sí que és Star Wars, això, eh?
Sí, això és per acompanyar... És per participar en campanyes militars, tot això.
Doncs em preocupa, eh?
Sí, clar, això, és preocupant. Eh? Per això hi ha una iniciativa en tota la comunitat d'investigadors, sobretot del món més acadèmic com jo, no?, que estem demanant una regulació de les armes autònomes i fins i tot una prohibició. Perquè considerem que delegar en una màquina la decisió de matar és indigne.
És que poden haver-hi casos... Poden haver-hi... Bé, és que, esclar, se'm posen els pèls de punta. Clar. Perquè la maldat no té límits.
No, però la maldat estarà... Sí, la maldat dels dissenyadors, si de cas, no dels
robots.
Clar,
el robot no té ànima.
El problema no és el monstre de Frankenstein, el problema és en Frankenstein.
És aquí que vaig a fer una cosa, a veure, on he quedat amb una persona molt especial.
Hola!
Hola!
¡Hombre!
Hey, hey.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Molt bé.
¿Qué tal?
Bé.
Te agraeixo molt aquesta engatussada que t'he fotut.
No,
gràcies per la confiança. L'únic és que em vaig demanar un lloc que hi hagués piano.
Sí, hi ha piano.
Hi ha piano?
Sí, et porto el piano.
Fliparàs una mica, t'aviso.
Ja, ja. No, en realitat no sé massa cosa que ets a venir
fliparàs.
A fer.
Fliparàs. Bueno, prepara't.
Bueno, hombre. El piano i el Xevi, te'l presento.
Com estàs, Xevi? No, si el conec.
Ah, sí?
Hombre, jo el conec. Mira, faràs una cosa que és...
Vale.
Atendre la companyia. Això és una partitura, oi que sí?
Vale.
Seu al piano i tocar-la, sisplau.
Uf.
No,
vale.
Uf, no. Sisplau.
Bueno, jo no soc massa bon pianista.
Sí, que és bon pianista. Segur que ho tocaràs bé.
Vale.
Primer que et surt d'aquí.
Vale.
Aviam.
Vamos allá, a veure.
Vinga.
Vale.
Què t'ha semblat?
Bé, bueno, una mica medieval, no?
Medieval?
Sí.
Només un instrument, aquí?
Sí.
És evident, un instrument.
Vale.
Però, Xevi, l'ensenyem tota la... Eh? Aquí ara sentiràs
tot. És una mica surrealista, tu.
És una mica surrealista. Sí, sí, espera't, perquè encara semblarà més surrealista, però és veritat, és la diferència. És a dir, és molt surrealista, és molt ciència-ficció, però fliparàs. Vale.
Thank you. Qué cosas.
Si jo dic que això ho ha fet un robot?
L'escriptura o la composició?
Tot.
Hòstia. Això sí que no m'esperava.
Et preocupa que un robot pugui composar música?
Home, no, és un experiment, no? Però... Això per la indústria és una mica un caramelet, no? Vull dir, cançons així de gratis.
I tu coneixes qui és Taryn Southern?
Em sona.
Ella és real, però la música està composada per intel·ligència artificial.
O sigui, que això ja ha passat, o sigui, és real.
Això és real. Ella, efectivament, ella existeix, però la música està feta a través d'intel·ligència artificial.
Black Mirror total, això, eh? I wish I could imagine,
yeah. Clar, hi ha cançons de l'estiu.
Sí.
Que la, per exemple, l'altre dia parlàvem de la Macarena.
Sí.
La Macarena és una cançó que, és un bucle gairebé, no? És a dir, que la podria haver fet una màquina, també, des del punt de vista d'un robot.
O té dos acords, realment. Dale tu cuerpo, la niña Macarena. Dale la niña cosa buena. Dale tu cuerpo, la niña Macarena. Macarena.
Ah!
Ja està. Sí, som dos acords. No quiero hablar mal de la indústria, però... No, però a veces parece una màquina. Quantes cançons hi ha que són així, mira? I'm in love with the shape of you. I push it through like a magnet. Although my heart's falling too. Es un chico malo, no, no, no. Pa' fuera lo malo, no, no, no. Que yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no.
M'estàs dient que això són dues notes, no?
Això són quatre acords.
Quatre acords.
Sempre iguals. I bueno, és una mica la combinació guanyadora sempre dels grans hits, no?
Tu deies, diu, sembla Black Mirror, però no és Black Mirror. El problema és que no és Black Mirror. Llavors això és on, el dubte que ens genera és on podem arribar. I els creadors, fins a quin punt, podeu tenir por de que vingui un robot i en fi, que...
No, clar, o sigui, tu has de tenir les coses clares, que un robot et faci una cançó és que tens poca personalitat al final, no? Patapam.
Patapam. Jo, Fred, et convido una cosa.
Vinga.
M'acompanyes a Màlaga i podràs fer dues coses. Saludar a la persona a la qual ha ensenyat música amb un robot.
Vale.
I si vols t'endús un martell i...
Veus, però hi ha una persona darrere de tot això. Bueno,
això és molt interessant. Però li podem dir amb ell.
Vale. Direm que destrueixi aquesta màquina.
Val, però li dius tu, jo no li diré, no penso dir res, eh? Pues anirem cap a Màlaga.
Perfecte.
The Telegraph, l'Orquestra Simfònica de Londres, toca la peça creada pel programa informàtic YAMUS. YAMUS, és aquesta la resposta del segle XXI a Mozart?
La intel·ligència artificial pot fer feines creatives?
Bé, comença a fer algun tipus de feina que podríem pensar que és creativa. Això se'n diu creativitat computacional, ja té el seu nom, màquines que generen poemes, generen narracions, generen música, composen música, interpreten música. El que fan, totes elles, el que tenen com un denominador, és que han après, mitjançant dades, mitjançant, analitzant moltes dades, han après l'essència d'un estil d'una persona concreta, d'un compositor concret, o d'un pintor, un artista
són
concret.
Són copions.
Exacte.
Si li pregunto... Normalment això es basa en una paraula, que és algoritme.
Sí, tot el que és software són algoritmes.
Pot explicar què és un algoritme?
Algoritme és un conjunt d'instruccions, totes molt ben definides, de manera que la màquina les pugui seguir, les pugui entendre i pugui executar-les. Un algoritme, el que és... Una recepta, per exemple, de com preparar un plat, o com preparar alguna cosa, una recepta de cuina és un bon exemple d'algoritme.
The Verge. Christie's ven el primer retrat fet per una intel·ligència artificial per $432.500. Time. L'autor d'aquestes obres d'art és un programa d'intel·ligència artificial. Se les pot considerar art? Financial News. L'artista més flamant del món. Un algoritme?
La inteligencia artificial puede ser creativa. Hay robots que, por ejemplo, imitan un Rembrandt. Es decir, que no copian un cuadro de Rembrandt, sino que hacen un cuadro nuevo como si fuera Rembrandt. Hay robots que hacen música, que componen. Hay robots incluso que tocan música y que tocan con músicos humanos o otros robots. La cuestión es si al final de un acto, una actuación por parte de un robot creativo, artístico, aplaudiremos o no.
Aeroport del Prat, Barcelona.
Surt de plano. Jo pensava que jo era el bueno. I no vendràs, que no vendrà. Pensava que no vindria. Miquel, ens anem a Màlaga.
Ai, Déu meu.
A Màlaga. Posa les ulleres de sol, que si no et reconeixen aquí. Tu ara m'està preparant, que ara te n'explicaré una que arribaràs. Tu, tranquil. Volem amb un programa on precisament el pilot és un robot.
No, tio, no és fora. No, m'està estimant.
És por.
Perquè com sé que caurà...
Hòstia, que ets, per favor. Marxem, ja, marxem.
Màlaga. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica i Telecomunicació, Màlaga.
Hola. Bueno, què tal?
Hola.
Francisco?
Sí, sí.
Encantado.
Jordi?
Encantado. Hola.
Què tal?
Encantado.
¿Usted es el artista o el padre del artista?
Soy uno de los padres. Tuvo muchos padres y madres. Todo el equipo de investigación.
¿El robot?
Es un ordenador.
¿Dónde está?
Está en una sala fría, consume mucha electricidad, genera mucho calor y tiene que estar en un sitio totalmente refrigerado, donde si queréis después podemos ir a verlo.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo se le hace artista?
Se le enseña a componer, es decir, mediante las reglas de composición. Lo mismo que aprende un niño cuando va al conservatorio, qué debe hacer, qué no debe hacer para componer correctamente, pues esas son las reglas que el equipo de músicos iba transcribiendo a los informáticos y los informáticos implementaban esas reglas para que el ordenador supiera que si da un acorde de piano con 6 dedos, pues no se va a poder tocar. Pero el ordenador no sabe que nosotros tenemos 5 dedos, hay que decírselo.
¿Estás flipando?
Sí.
La única diferencia con un niño que aprende en el conservatorio es que nuestro ordenador nunca vio música humana, nunca escuchó un pájaro cantar, nunca escuchó a Beethoven, nunca nada. Solamente sabe que unas cosas son correctas y otras cosas no son correctas en música.
Un niño va a un conservatorio durante un tiempo para aprender música. Primero, hay que reconocer un talento. Uh-huh. La máquina talento de entrada no debe tener, digo yo.
Parece que sí.
Ya, pero una máquina, por ejemplo, no tiene sentimiento.
Efectivamente, esa es una de las cosas que me ha interesado de este proyecto de investigación. Este proyecto ha sentado más preguntas que respuestas. Si la música es un lenguaje para comunicar sentimientos y el ordenador claramente no los tiene, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Está en el compositor, está en el intérprete o está en el que escucha la música?
Por tanto, en el futuro estamos hablando de que una máquina puede ser el nuevo Beethoven.
No veo ningún motivo para que no lo fuera.
¿Eso es un problema?
No, al contrario, imagina. Si pudiéramos tener tantos Beethoven como ordenadores.
Bueno, al final, yo lo que creo es que es un experimento. Y lo mío, como los de los otros compositores, es nuestra vida, ¿no?
Él tiene que estar preocupado.
No lo creo.
Yo tengo que decir que hay un punto conservador.
Sí, yo también estoy en ese punto.
Punto conservación, Bruno. No sé si la palabra es miedo o respeto, ¿no? Quizás un poco la palabra sería respeto, ¿no? Un poco...
Vamos a ver, no estamos hablando de armamento, no estamos hablando de drogas, estamos hablando de arte. Estamos viendo cómo la misma ciencia se ve muy acelerada por el uso de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Renunciar a ello porque somos científicos y no queremos que la máquina haga nuestro trabajo? Claro que no.
Me has enseñado un CD. Aquí la música tiene derechos de autor, ¿no?
Podría tenerlos. Es una decisión que debemos de tomar ahora que sabemos que los ordenadores componen.
¿Y quién debe tomar esa decisión?
Pues el propietario de los algoritmos y de lo del ordenador, me imagino.
¿Por tanto?
En nuestro caso, todo lo que hacíamos es dominio público. O sea, que no se está cobrando ni se va a cobrar por la producción de IAMUS. A mí me gustaría que fuese así. Sí, sí, sí. Me gustaría que hubiera un futuro en el que los artistas siguieran viviendo de su arte y los ordenadores simplemente contribuyeran.
¿Y IAMUS podría componer una canción ahora?
Claro, sin ningún problema.
¿Cómo que claro?
Si queréis, podemos hacerlo. Lo primero que tendríamos que hacer es conectar con él.
O sea, vamos a conectar con IAMUS.
Eso es. Vamos a hacer, por ejemplo, una obra de clarinete de en torno a 2 minutos.
¿Podría ser trombón?
Sí, podemos hacer algo que tenga trombón. Sí.
¿Trombón?
Venga,
sí, venga.
Instrumento.
Trombón.
Y podríamos hacer algo como de 1 minuto, con trombón.
Ahora pones trombón. Uh-huh. ¡Hostia!
Esto sería el audio.
Uh-huh. ¿Qué? ¡Fua!
Una partitura.
O sea, esto lo acaba de crear ahora.
Pero ¿por qué te sorprende, Jordi? Vamos a ver. Si yo te pongo si yo te pongo aquí una serie de cuentas y tú te pones a hacerlo con lápiz y yo me pongo a hacerlo con calculadora, ¿no es cierto que yo acabo antes?
Seguro.
Pues ya está, es lo mismo.
Sí, pero acaba muy rápido, ¿eh?
Claro.
Esto puede ser una banda sonora de una película de terror.
Yo no soy músico, Alfredo. Yo soy informático.
Profesor, ¿podemos ir a ver a Llamus o no?
Estará encantado de recibiros.
Vale. Ops.
Aquí tenemos la sala fría.
Yo, ¿eso?
Creo que la piel de Llamus.
Ah, pero tiene piel.
Claro.
Que le ponéis piel para...
Quisimos darle un aspecto que no fuera tan frío como el de un ordenador.
¿Y quién diseñó la piel? ¿Alguien diseñó la piel? Dijo, vamos a poner...
Un ordenador.
¿Sí que no?
¡Es el colmo! Digamos que está aquí. Os lo voy a enseñar. Eso es solo la piel. Y aquí es donde hemos accedido remotamente para darle los comandos y que hiciera las composiciones.
Es increíble.
Es increíble que con tantas ruedas se pueda hacer música aquí, ¿verdad?
Sí. Este por esta. Mucho Alfred. Gusto, ¿eh? Mucho gusto, Llamus. Aquí Alfred, aquí Llamus.
Hola.
No le sustituyas, ¿eh? Pobre de ti.
¿Qué?
¿Te preocupa?
No. Veient...
I a mi tampoc, la veritat, eh? A mi tampoc.
Barcelona.
Ai, Déu, digueu-me rupestre, digueu-me antic, però aquests dies he vist coses que els humans comencem a tenir un problema. I ho arreglem o ho passarem malament? Entre altres coses, perquè he vist robots mecànics, robots cambrers, robots recepcionistes, robots compositors, robots cuidadors... Què hem de fer els humans? Comencem-nos-ho a preguntar, no, potser?
Tendremos que unirnos con las máquinas porque si no las máquinas nos superarán en muchas cosas, no en todas, porque las máquinas no tienen ni intuición, ni conciencia, y en creatividad, digamos que están a medias, pero tampoco tienen un sentido crítico, ¿no? Tendremos que unirnos de alguna forma, ya sea cyborg, ya sea eso que se llama el transhumanismo, ya sea por ingeniería genética, pero tenemos que beneficiarnos directamente de los avances en robótica, en inteligencia artificial, directamente en nuestros cuerpos. Es decir, que tenemos que aumentar nuestra capacidad humana gracias a las máquinas. Y si no, perderemos la carrera.
The Verge. Facebook està portant la telepatia de la ciència-ficció a la realitat. Daily Mail. Pacients amb paràlisi escriuen missatges amb el pensament. Neuralink pretén fusionar el cervell humà amb màquines abans de 10 anys.
M'han portat a la Sala Apolo de Barcelona. Soda, què tal?
Sí.
Què tal? Hola, Xavi.
Hola, Jordi.
Com estàs?
Molt bé.
Em pots explicar de què va això amb aquestes llums tan inquietants i aquest lloc tan...
Doncs aquí el que farem és fer-te moure un objecte només amb la teva ment.
Perdona. M'estàs dient que... Amb el cervell?
Només amb el cervell.
Sí, aquest és ja la definició perfecta del que és el poder de la ment. Això és la Guerra de les Galàxies. A la Guerra de les Galàxies passava alguna cosa així, si no fa.
Més o menys, no arribem a controlar la força en aquest sentit, però sí, el que et permet és, a través de l'anàlisi de les ones, fer moure aquests objectes. El que farem serà posar-te una petita diadema, que és un sensor cerebral, on detectarem aquestes ones i veurem com funciona una mica el teu cervell.
Ara em posaré una diadema.
Sí.
Mira.
Aquesta és una diadema?
Sí. Mira-te les ulleres o no?
No cal.
No cal? I això? Com es va trobar? Qui s'ho va inventar? Com va anar?
Això ve d'antic. Això, als anys 70, la Universitat de Califòrnia va fer la primera interfície de cervell i ordinador. I ara el que s'està fent és petites investigacions per veure fins a on podem interactuar amb els elements del nostre entorn només amb el nostre cervell. Tu pensa que tot això, estem en una fase molt verda, molt primària, però tot això, si anem sumant a l'Internet of Things, el 5G, l'intel·ligència artificial i tots aquests brain sensors, el dia de demà podem estar interconnectats amb tots els elements que ens donaran feedback o que li podem donar ordres només amb la ment.
Però estem parlant de molt a prop o de molt lluny en el temps?
Depèn del que entenguem per a prop i lluny. A nivell tecnològic estem molt, molt a prop.
Em pots explicar com ho fotré?
aquí tenim les diferents zones que capta aquest sensor que portes i, en aquest cas, a la prova que farem, ens centrarem en dos elements, que és la teva capacitat de concentració i la teva capacitat de reacció.
Per tant, quan més està cap allà, més concentrat estic i quan més està cap allà, més relaxat estic. I ara què vols que faci?
Doncs ara el que farem serà fer volar aquest mini-dron amb la teva ment, amb la teva capacitat de concentració.
Perdona. Calma, calma, que m'estàs dient que jo faré anar això amb el meu cervell.
Correcte. El que has de fer, ara te'l posaré aquí a lloc. I l'única cosa que has de fer és concentrar-te. Posa't davant i pensa en l'helicòpter.
I m'he de concentrar. I si concentro, això què farà? O sigui, l'he de fer aixecar, no, diríem?
Exacte. Som-hi.
Ai, Déu, aviam.
Ves concentrant-te en l'helicòpter. Ves pensant en què el vols fer volar. Concentra't, concentra't.
Relaxa't, bestia. No podia ser, doncs mira, ja ho veus si podia ser. I tant que pot ser.
Hem de tenir pànic de tot això? D'aquesta robotització de les nostres vides? Home, és un molt bon debat. No sabem si serà bo o no serà bo, només sabem que serà o que ja està sent. Perquè de moment els robots gestionen hotels, fabriquen cotxes, imposen música, i fins i tot, i tant de bo pugui ser així, cuidaran de la nostra gent gran.
Benvingut.
Hola, encantat.
Formen part, per tant, de les nostres vides i faran el que nosaltres vulguem exactament que facin. Perquè la maldat dels robots dependrà dels éssers humans. I el poder del nostre cervell serà tan important com el paper dels robots. Ara penso que tot allò que creia abans pot passar. Però a la vegada, ens queda un futur endavant per poder continuar exclamant que no pot ser, però serà. O millor dit, és.
Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Lavínia Audiovisual. CCMSA 2019.